Molt bona nit a totes i a tots. Ara comença l'últim Món Obert d'estiu. A Ràdio L'Hospitalet ens apuntem al turisme responsable i volem que t'aventuris amb nosaltres. D'aquesta manera, Món Obert, una vegada més, abandonarem la rutina, ens oblidarem del rellotge i ens deixarem emportar per un ritme més lent, però a la vegada més espontani. Ja ho saps, apunta't al turisme responsable, a Món Obert. Ens agradaria continuar trobant-nos tots els dijous de 10 a 11 de la nit, però tot té un final i avui això s'acaba. Amb la companyia de qui us parla, Damià Caro, J.R. Bermúdez del control de so i l'equip del SICOM, Solidaritat i Comunicació. Avui coneixerem Brasil, el país més gran del món, el país de la samba, el futbol i el carnaval. El Brasil d'en Ronaldinho, d'en Lula i d'en Carlinhos Brown, però també l'estat amb major desigualtat social del món, on el 50% de les terres brasileres pertany a l'1% de la població i on les faveles són la màxima expressió de la pobresa. Davant l'adversitat, el pobre brasiler, el poble brasiler s'organitza i lluita. Per això el Brasil també se'l coneix per la seva resistència al sistema capitalista i per impulsar alternatives globals visualitzades en el Fòrum Social Mundial, però sobretot en la lluita com a forma de vida que practiquen els companys de l'MST, del Moviment Sense Terra. Què, us atreviu a l'aventura estiuenca que proposem? Si ho feu, viatjarem al Brasil de la mà de la xarxa de consum solidari. I per això parlarem amb Esther Vives, responsable de l'àrea de sensibilització de la xarxa de consum solidari. També farem ballar les paraules amb la viatgera solidària Mariona Soler i us presentarem el moviment dels treballadors rurals sense terra, l'MST. I per això hem parlat amb Geraldo Fontes, coordinador de Relacions Internacionals al Brasil d'aquest moviment. A més, en el seu moment vam recollir les emocions d'estar a punt de marxar al Brasil amb la xarxa de la Laia i la Susana. En definitiva, comptarem amb la participació d'aquelles persones que han compartit ja unes vacances amb el Sense Terra i d'aquelles altres que ho estan fent ara. I de vosaltres, que podeu ser els propers.
Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Em fevereiro tem carnaval, eu tenho fusco e violão, sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa.
Bé, bona nit, Mariona Soler, viatgera solidària, que vas estar al Brasil l'any passat.
Bona nit.
Hi ha unes companyes del Senegal, al mes de juliol, que van venir també. Els vam preguntar si volien tornar al Senegal. I ells em van contestar que tenien les maletes sempre preparades. Sempre.
Jo també les tindria, eh?
Tu també les tindries? Per marxar al Brasil?
Per marxar al Brasil una altra vegada.
Sí?
Sí, sí.
Doncs, si et sembla, et convidem a tu i a tots els oients a marxar avui al Brasil de la mà de la xarxa. Però abans, si et sembla, passem a la radiografia del Brasil.
Molt bé.
Thank you.
Estat.
República Federativa do Brasil.
President actual.
Luis Ignacio Lula da Silva.
Capital.
Brasília.
Llengua oficial.
Brasil és el país de parla portuguesa més gran del món. El portuguès es parla amb una entonació i un accent diferents de les de Portugal. Per això molts defensen l'existència del brasileiro com a llengua diferent de la portuguesa. A les zones amb presència indígena també es parlen el G, l'Aruac, el Tupí i Guaraní i Carib.
Situació geogràfica.
Brasil és el cinquè país més gran del món i el major d'Amèrica del Sud, de la que comprèn pràcticament la meitat de la superfície. Situat a l'est de Sud-amèrica, limita amb l'oceà Atlàntic a l'est i amb tots els estats d'Amèrica del Sud, excepte Xile i Equador, al nord, al sud i a l'est.
Superfície.
Té una extensió de 8 milions i mig de quilòmetres quadrats.
Clima.
En general, pot dir-se que és predominantment tropical. És un país humit, de climatologia canviant, especialment al sud.
Demografia.
181 milions d'habitants. És el cinquè país més poblat del món.
Religió.
No hi ha una religió oficial. Un 80% dels brasilers practica el catolicisme romà. Altres cultes, com l'animista, tenen molts adeptes.
Economia.
Està cridat a ser una potència econòmica mundial, però Brasil és un país de contrastos. El capital recau sobre uns pocs i la meitat de les terres del Brasil pertany a l'1% de la població. Això crea latifundis que poden ser com el nostre estat i impedeix sovint l'oportunitat d'una vida digna. Bé, avui viatjarem al Brasil de la mà de la xarxa de consum solidari i per això, per conèixer una mica la xarxa, doncs parlarem amb Esther Vives, responsable de l'àrea de sensibilització d'aquesta xarxa. Molt bona nit, Esther.
Hola, bona nit.
Doncs, si et sembla, perquè els oients es facin una idea amb quina entitat viatgem avui, doncs comencem explicant el més senzill, què és la xarxa de consum solidari.
Doncs la xarxa de consum solidari som una organització que treballem des de l'any 96 en temes de comerç just i consum responsable. Nosaltres treballem en aquest àmbit des de diferents aspectes, des de la cooperació internacional, donant suport a organitzacions del sud que treballen en el que és la producció de productes de comerç just. D'altra banda, també tenim una àrea de turisme responsable, a partir de la qual organitzem viatges en aquests països, a Brasil, Equador, a República Dominicana, per tal que la gent del nostre país pugui conèixer la realitat d'aquests països i el treball que fan les seves organitzacions. I també tenim una àrea de sensibilització, que és de la qual jo formo part, i també tenim una àrea de treball de comercialització de productes, a partir de la qual nosaltres, doncs, comercialitzem productes de comerç just que s'elaboren en països del sud a partir d'uns criteris de comercialització justos i equitatius, i els portem aquí, i en aquest sentit els distribuïm en diferents botigues, a la vegada que nosaltres també tenim botigues pròpies, no? De fet, tenim dues botigues a Barcelona, una a l'Eixample i l'altra a Ciutat Vella, i d'aquí a poc obrirem una nova botiga a l'Hospitalet.
Exactament. I em sembla que els oients ens poden estar prou interessats en aquesta oferta de comerç just que proposa la xarxa. Si no m'equivoco, la propera botiga s'obrirà el mes d'octubre I està al carrer Moderna, número 53, de l'Hospitalet de Llobregat.
Exacte, és així mateix. A partir del mes d'octubre obrirem una botiga al carrer Moderna, a l'Hospitalet, on hi haurà diferents productes de comerç just, que totes les persones interessades podran venir a comprar. També es podran assessorar en temes de consum responsable. I a la vegada també comptarem amb una cooperativa de productes biològics i ecològics, perquè nosaltres el que considerem que és fonamental la vinculació dels comerços amb el que és el consum responsable. I això vol dir comprar productes elaborats de forma justa en el sud, el cafè, el sucre, el te, etc etc. Però també quan consumim productes com el tomàquet, l'arròs o d'altres productes, és important que siguin elaborats en el nostre país amb uns criteris de justícia social, de tal manera que el comerç just no és només en relació als països del sud, sinó que també ha de ser casa nostra.
Físicament us poden trobar també a Ciutat Vella, com comentaves, a la plaça Sant Agustí Vell, número 15, de Barcelona, i també al carrer Rocafort, número 198, també de Barcelona, i properament, com comentàvem, a l'Hospitalet de Llobregat. A nivell virtual us poden conèixer a través de la pàgina web www.xarxaconsum.net.
Exacte.
Vosaltres ara esteu explicant com enteniu el comerç just i què feu per arribar a la gent i fer entendre que el comerç just és important per la resta de la societat.
Bé, doncs nosaltres treballem, com et deia, en diferents àmbits, i el que nosaltres és, com et deia, que tenim una visió global del comerç just. La nostra visió del comerç just no només es limita als països del sud, sinó que també va més enllà i té una visió molt més global, no?, que inclou també el consum que portem a terme a casa nostra, a qui comprem, i en aquest sentit nosaltres apostem per un comerç just que es ven en petites tendes, en botigues de comerç just, apostem per crear xarxa, per crear organitzacions crítiques amb el model de globalització actual, i per exemple estem en contra que el comerç just es vengui en determinats supermercats, en determinades multinacionals o grans superfícies que només fan que utilitzar el comerç just com un instrument de màrqueting empresarial per tal de netejar-se la cara, etcètera, etcètera, no? Uh-huh. Aleshores, nosaltres tenim una visió global del comerç just, nord-sud, però també a casa nostra i en els mateixos països del sud, i a la vegada també tenim una visió crítica amb el model de globalització actual. Entenem el comerç just i el consum responsable com un instrument per tal de canviar el model de globalització actual que oprimeix tants pobles tant en el sud com a casa nostra.
I per tal de construir aquesta xarxa, el que feu és projectes de cooperació al desenvolupament.
Exacte. Nosaltres un dels àmbits que treballem al comerç just és en el que són projectes de cooperació, projectes que donen suport a organitzacions en el sud, i en concret treballem el que és a Ecuador i a Cuba, en projectes de cooperació, no? Donem suport a organitzacions camperoles que produeixen a través d'un sistema responsable, sostenible, respectuós amb el medi ambient, amb una agricultura sostenible, i que també donem suport a aquelles organitzacions, no?, on hi ha uns models organitzatius participatius, on la dona hi té un paper important, i apostem per una cooperació internacional transformadora i que doni suport i acompanyi els processos de transformació social en el sud.
Per tal de conèixer aquestes realitats del sud, doncs feu propostes anomenades de turisme responsable, que des d'aquí, aquesta edició d'estiu de Món Obert, doncs animem a tots els oients a apuntar-s'hi. Feu propostes per visitar i conèixer la gent d'Equador, de Brasil i la República Dominicana. Com enteneu vosaltres el turisme responsable a aquests destins?
Bé, doncs nosaltres, el que en les mateixes organitzacions en les quals nosaltres donem suport a través de projectes de cooperació al desenvolupament, o en aquelles organitzacions amb les quals nosaltres portem a terme una aliança política, doncs també considerem fonamental donar a conèixer la seva tasca aquí a casa nostra i que la gent interessada doncs pugui viatjar en aquests països i pugui conèixer de primera mà aquestes organitzacions. En aquest sentit, organitzem viatges de turisme responsable a Ecuador per conèixer organitzacions que treballen en l'àmbit del comerç just, produint productes a través d'uns criteris de justícia social. També viatgem a Brasil, de la mà del moviment del Sense Terra, Brasil, un dels moviments més importants de camperols de Brasil, que aglutina a més de 4 milions de persones i a moltes famílies, i fem un treball de suport polític a aquesta organització que exigeix el dret a la terra i a una agricultura sostenible. I també viatgem a Dominicana, no?, amb organitzacions que treballen allà en l'àmbit de l'agricultura. Nosaltres apostem per un model de turisme diferent a l'habitual, al turisme comercial, i aleshores apostem per un altre model de turisme, un turisme alternatiu responsable que acompanya les organitzacions del sud i que ens permeti conèixer cara a cara.
Mm-hmm. Doncs em sembla que queda prou clar el que és la xarxa de consum solidari. Per tots aquells oients que vulguin entrar en contacte amb vosaltres, sempre us poden visitar les botigues que teniu, els jocs que hem esmentat, o entrar a la pàgina web, tornem a repetir, xarxaconsum.net. Moltes gràcies, Esther Ribas, responsable de l'àrea de sensibilització de la xarxa de consum solidari, per haver explicat tan breu i de forma tan sintètica i també el que és la xarxa de consum solidari, l'entitat amb la qual viatgem avui al Brasil. Moltes gràcies i bona nit.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, fins a propera.
É melhor ser alegre que ser triste, alegria é melhor. Coisa que existe é assim como a luz no coração. Mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza. Preciso um bocado de tristeza, senão não se faz um samba, não. Senão é como amar uma mulher só linda. E daí? Uma mulher tem que ter qualquer coisa além da beleza, qualquer coisa que chora, qualquer coisa que sente saudade. Um molejo de amor machucado, uma beleza que vem da tristeza de se saber mulher, feita apenas para amar, para sofrer pelo seu amor e para ser só perdão. Fazer samba não é contar piada. Quem faz samba assim não é de nada. O bom samba é uma forma de oração. Porque o samba é a tristeza que balança.
Bem, ens acompanha aqui a l'estudi de Ràdio L'Hospitalet a la Mariona Soler, que com ja hem comentat, bona nit, Mariona. Doncs vas viatjar al Brasil l'any passat, fa ara mateix un any, més o menys.
Més o menys, sí, el mes de setembre hi vaig ser.
Mes de setembre. Estàvem escoltant una cançó que diu que és millor ser alegre que ser trist.
Exacte.
Em sembla que és un lema d'aquells que portes a terme i que intentes compartir amb tots els altres.
Exacte, és un lema molt bo i em fa l'efecte que és un lema que més defineix molt bé el que és la personalitat brasilera, així, en general. El sentiment que transmeten la gent d'aquell país.
Comencem des dels orígens, des de l'embrió d'aquest viatge. Mm-hmm. Quines motivacions vas tenir per impulsar i per atrevir-te a aquests viatges que proposa la xarxa?
A veure, jo tenia moltes ganes de conèixer l'MST, el moviment del Sense Terra, perquè, mm-hmm, bueno, durant aquell any vaig anar a diverses xerrades que havien fet, vaig veure alguns vídeos i vaig trobar que era un moviment molt interessant per tota la força que tenia, per els ideals que perseguien. Uh-huh. I, bueno, havia sentit gent que hi havia estat i, bueno, el que m'explicaven ho trobava molt interessant i tenia ganes de veure-ho jo mateixa. Vaig veure que des de la xarxa es feien els viatges i, bueno, vaig aprofitar l'ocasió per anar cap allà.
I em sembla que el viatge no t'ha deixat ni indiferent ni frustrada les expectatives. No.
En absolut. No, em va agradar moltíssim. Uh-huh. I em va agradar molt poder compartir experiència amb la gent d'aquest moviment perquè, bueno, em van ensenyar moltíssimes coses.
I després de la tornada sempre tenim el comitè de suport a l'MCT aquí a Barcelona.
Uh-huh.
Que després, doncs, aquelles persones que quedin, doncs, això, tocades per l'MCT, doncs, puguin seguir sensibilitzant del que és l'MCT.
Mm-hmm.
Viatgem de Barcelona, agafem l'avió i ens desplacem fins a...
Buenos Aires.
Buenos Aires, déu-n'hi-do. Buenos Aires no és Brasil.
No, no, no és Brasil. De fet, és que abans d'anar cap a Brasil hi va haver un parell de mesos fora de Barcelona. Però bueno, diguéssim que l'arribada va ser a São Paulo amb autobús, des de Montevideo.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Déu-n'hi-do.
I bueno, l'arribada la veritat és que va ser una mica... A mi em feia molta por arribar a São Paulo per totes les històries que t'expliquen abans d'anar cap allà, que és una ciutat molt perillosa, és una ciutat molt gran.
Molt gran ho és, segur, perquè...
Molt gran ho és.
No sé si, em sembla estar dintre les capitals més grans del món, té 18 milions d'habitants. Uh-huh. 18 milions d'habitants, torno a repetir-ho, 18 milions...
Sí, sí, està en seguida dit, però... Dius, són molts.
Són moltes. A Barcelona són poquetes, comparat amb això, són quatre gats.
Sí, sí.
Que assusta, no?
Home, és una ciutat molt gran, efectivament, i sí que és veritat que hi ha una certa de cosa, bueno, unes certes coses que has de tenir en compte per poder-te moure tranquil·lament. Sí. I clar, abans d'haver-hi estat, doncs amb tot el que t'expliquen, tot el que et diuen no facis això, no facis l'altre, doncs fa molt respecte. Yeah. I a part, doncs arribava a les 4 del matí... I, clar, bueno, em feia respecte.
És fosc, és fosc.
Sí, sí.
I bueno, es va clamar a qualsevol lloc, doncs, bueno, és de nit. És de
I
nit.
És un lloc desconegut, amb la qual cosa, sí, sí.
Una llengua diferent.
Exacte, que en aquell moment jo no parlava i, a més, em va ser en un principi més difícil del que m'esperava. Uh-huh. Després, ja una vegada vaig agafar l'accent, ja més o menys va estar bé. Però en un principi em va costar. Però bueno, l'arribada no va tenir cap complicació, va ser agafar un taxi, anar cap a l'alberg de l'MST i ja està.
A les 4 del matí estava obert?
No. Bueno, ja m'esperaven perquè havia avisat que arribava, el que passa que l'entrada també va ser una mica... Bueno, em va fer una mica de por també, perquè l'entrada d'aquell alberg és una mica especial, has d'entrar per un garatge i clar, jo això no ho sabia. Amb la qual cosa, en un principi, no sabia si havia arribat a l'alberg de l'MST
o on
havia arribat.
Bueno, passem la nit a l'alberg, diguéssim, no? Els 4 del matí suposo que vau posar a dormir. I després, els primers dies, què feu? Què us expliquen? Què us proposen? Qui us rep?
A veure, en allà em vaig trobar també amb dues altres noies que viatjaven amb la xarxa, que havien arribat amb avió, i hi havia també un grup de bascos, que també venien per conèixer el moviment. I llavors la rebuda ens la va fer Geraldo Fontes, que és el responsable de Relacions Internacionals.
Uh-huh. I després parlarem amb ell, l'escoltarem.
Ah, molt bé, sí, ja us explicarà sí. Doncs, el que ens va explicar, suposo, nosaltres. Uh-huh. I va estar molt bé perquè bueno, ens va fer una xerrada, ens va situar una mica en un principi el que era Brasil, el que era el moviment, i després doncs, durant tota la tarda vam estar fent doncs, totes les inquietuds que teníem, totes les preguntes, els dubtes... Mm. I va anar molt bé perquè més parlava castellà.
És mexicà, no?
És mexicà, exacte. La qual cosa està molt bé, també. Poder-te comunicar i saber que t'entens perfectament. Així, per situar-te, va anar molt bé.
Clar, perquè vosaltres anàveu a Brasil per conèixer l'MST.
Exacte, sí.
No, no per conèixer ni Copacabana, ni les platges...
No, a veure, a mi sí que em faria gràcia fer un altre viatge i descobrir tot això, però en aquell moment jo el meu interès era conèixer l'MST com a moviment això, no? Social i el funcionament que té en cooperatives i, bueno, el meu interès era l'MST.
Clar, hem d'explicar als oients que l'MST és un moviment de masses, no és un partit polític.
Exacte,
no?
Sí.
Es veu més aviat dintre de la branca sindical, però tampoc pròpiament és, mm-hmm. és un sindicat, que agrupa doncs, moltes persones, milions de persones,
sí.
No? Gairebé 4 milions
sí,
de persones.
Sí, crec que, exacte, sí.
I que, com hem dit a la radiografia, doncs, Brasil és un país continent, mm-hmm. i també es continent en les desigualtats socials.
Exacte. Són molt grans i, de fet, São Paulo crec que és una ciutat on ja només arribeu pots veure perfectament perquè veus des de les faveles fins la gent que es desplaça amb helicòpter privat. O sigui que realment hi ha de tot.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
Aleshores, passem uns primers dies a São Paulo mm-hmm. i després ens desplacem cap a on?
Vam anar a un campament que està, de fet, a les afores de São Paulo. Hi havia molta gent allà que havia sortit de faveles. Bueno, doncs per la dificultat que tenien d'aconseguir una feina i cansats de la ciutat, que havien decidit la majoria en aquell campament doncs, de sortir de la ciutat i tornar a ser camperols, com en aquest cas amb la gent amb qui havíem parlat, i ens vam entendre perquè era el primer lloc que vam estar i van haver dificultats. Bueno, els avis, havien estat els avis que havien emigrat a São Paulo per buscar-se la vida i bueno, no ho havien aconseguit, així que els nets en aquest cas tornaven un altre cop a la terra a veure si hi havia més sort. I bueno, era un campament que portaven 4 anys, amb el qual s'estaven encara instal·lant bastant, començaven a tenir ja cases fetes amb totxo, perquè en allà quan comencen són cases amb lona, i bueno, allà la màxima dificultat que tenien per conrear és que totes les terres hi havien plantat eucaliptus, que això fa molt malbé la terra.
Se xuca, diguéssim, tots els nutrients que té la terra, no?
Exacte, la deixa, bueno, infèrtil. I, bueno, el que estaven fent, doncs, era, bueno, instal·lar-se encara en aquell campament.
Clar, l'MST és un moviment de masses, com deien, que el que fa és donar una oportunitat de vida digna a aquelles persones que no la tenen, no?
Exacte.
I com deien, com Brasil és un país molt desigual, els propietaris, l'1% de la població té el 50% del Brasil com a propietat, que déu-n'hi-do, no? I dius, jo, no, què tens tu com a propietat? Res. Un terreny que equivale a l'estat espanyol. Ah, pues,
exacte.
Vale.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, no? Sí, i clar, sí. Doncs, queden moltes persones doncs, relegades d'aquest benestar i el MST dona oportunitat d'ocupar terres per poder, doncs, a cultivar el que és necessari per viure, no?
Exacte,
sí. Com ho fa l'MST? Quin és aquest procés per aconseguir un tros de terra?
De fet, les terres que ocupa l'MST són terres en què, bueno, que no estan cultivades, amb la qual cosa, doncs, en realitat sí, pertanyen a algú, però que no les aprofita realment. Llavors, doncs, les ocupen i demanen, bueno, de que s'expropia el propietari per poder ser ells els propietaris, entre cometes, de la terra, perquè en realitat ells tampoc són propietaris. Llavors comença tot un procés judicial que pot tardar uns quants anys.
Sí.
I
llavors en aquesta primera fase estan com ocupats de forma temporal.
Sí, de fet estan, doncs això, amb aquestes són barraques de lona i el que els hi pot passar també és que, bueno, els facin fora, que és el que passa moltes vegades. I llavors el que fan és, doncs, canviar de lloc, han d'anar a ocupar un altre terreny. De vegades, doncs, acampen al costat de la carretera perquè no troben un altre camp on acampar. I això, doncs, pot durar entre 2 i, bueno, de vegades han arribat a passar 8 anys. Pot durar molt de temps, depèn de la sort que hi hagi.
I llavors la primera experiència que vau tenir vosaltres en un acampament, que són, com deies, lones negres amb 4 fustes i uns pous d'aigua... i una mica de cultiu i un necessari per menjar carn, les gallines i porcs. No, doncs, la primera experiència amb les persones d'un acampament, què tal?
Doncs va ser... A veure, la primera va ser una mica dificultosa pel tema de la llengua.
Clar.
Realment, però va ser molt maca perquè, bueno, doncs és una gent que tenia molta paciència i que t'explicaven. I jo la veritat és que m'hi vaig sentir molt bé. I em va agradar molt el sistema de vida que tenien, no? Que realment vivien en comunitat. Veies que, bueno, hi havia... Es respirava un bon ambient. I em va agradar molt. Em vaig trobar molt a gust. Ara, això sí, en aquest primer campament em vaig trobar molt tallada pel tema de la llengua. Va ser més una sensació del que em van transmetre, del jo poder-me comunicar...
Però imagina't que si no tens oportunitat de dialogar bé amb ells i tampoc d'entendre molt amb la parla, amb les paraules, si et vas sentir còmode, doncs ja és un gran què, no?
Sí, dic, sí.
Que això és meritori en el sentit de que si no pots comunicar doncs això, amb la llengua, doncs l'altra comunicació també existeix.
Sí, 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 sí. I en aquest aspecte, doncs la veritat és que bueno, van ser molt, molt atents. Tot i aquests problemes ens van ensenyar el que era el campament, ens van estar explicant... Clar, moltes coses, doncs, se'ns van escapar en aquest primer campament, però sí, sí, sempre estàvem amb algú.
Us van ensenyar a ballar, també?
En aquest primer campament no, més endavant
més
sí.
Més endavant sí. Aviam, escoltem la primera cançó que tenim com el JBR. Ahí. Bé, no fa falta dir que això és l'ambada de Brasil. No sé si va ser aquesta la música que us vau aprendre a ballar. Potser era una altra o era aquesta?
Aquesta cançó no exactament, però d'aquest estil.
D'aquest estil.
Sí, sí, de fet, allà tenen el forró, que és com la dansa nacional. Mm. Tothom la balla, des dels nens fins als més grans. I,
I et van convidar a ballar.
Qualsevol també. Moment és bo per ballar un forró. Sí, sí.
Forró acompanyat amb caipirinha o...
Evidentment, que no sempre és com la caipirinha com ens la serveixen aquí, perquè de vegades si només hi ha la queixassa és la queixassa sola, si es pot acompanyar amb lima i gel, molt millor, i si és amb sucre també, però si no, doncs amb els ingredients que hi ha, sempre és bona també.
Ah, des d'aquest món obert d'estiu no només proposem viatges per conèixer noves realitats, sinó també per passar-t'ho bé, i que alhora que tu passes bé, coneixes nova gent, coneixes noves llengües, com és avui el cas, i aprens també a ballar lambada i forró. Seguim amb la següent música.
Daqui não saio, daqui não me movo. Tenho certeza, esse é o meu lugar. Tô numa boa, tô ficando esperto. Já não pergunto se isso tudo é certo. Eu sei se tenho que recomeçar. Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói. Chorei, chorei, agora não choro mais. Que passei é motivo pra comemorar. Pois se não sofresse assim, não tinha razões pra cantar. Mas eu tô rindo à toa. Não que a vida que já se.
Bé, això que estàvem sentint és forró.
Exacte.
No? I com es veia el forró?
Doncs ben agafats.
En parella.
Això és molt important, en parella, ben agafats i, bueno, deixant-te portar pel ritme. Sí, sí.
Molt bé. Veu conèixer un acampament a prop de São Paulo.
Exacte.
Després? Proper...
Després vam anar una mica més lluny de la ciutat de São Paulo, però nosaltres vam estar sempre dins de l'estat de São Paulo. Però amb autobús van ser 6 hores d'autobús per arribar fins allà.
Clar, el Brasil em sembla que de trens i de ferrocarrils pocs o ningú.
Exacte.
No? I des tot trajecte a través de...
D'autobús. Exacte, però els autobusos estan molt bé. Jo estava encantada amb els autobusos. Realment, quan passaves uns dies sense agafar-los, els trobaves a faltar.
Clar, perquè Brasil és un país molt gran. Llavors, els trajectes es fan tots amb autocar i estan ben equipats.
Sí,
i...
estan molt ben equipats els autobusos allà.
Llavors, seguim amb el trajecte que fèiem.
Vam anar cap a Ribeirão Preto, que és això, és una ciutat que hi ha doncs, a 6 hores a São Paulo. I en allà el que vam arribar va ser en un centre de formació, perquè en allà hi ha el municipi, i aquest municipi tenia, doncs, ara no recordo ben bé quants assentaments, tenia uns quants assentaments i uns quants campaments, i hi havia doncs, un centre de formació. En allà feien trobades doncs, perquè es formaven tant políticament com amb coses d'agricultura, també feien trobades de mestres, que, perquè també tenen escoles a l'MCT, feien trobades de tot tipus. I vam estar uns dies dormint en aquesta escola de formació i bueno, vam coincidir amb una formació política i després una altra d'agricultura.
Déu-n'hi-do, són dies totalment diferents, no? Potser amb...
Completament, sí, sí.
Cada dia una sorpresa nova.
Això sí, has d'anar preparat a trobar-te doncs, el que hi hagi perquè és això, realment cada dia una sorpresa.
Clar, jo suposo que la gent d'allà doncs, va amb un ritme més... més humà, diguem-ho així, més tranquil.
Sí, sí, sí.
Més tranquil que no pas a les grans ciutats, però sí, també permet, com sempre diem a la introducció, doncs és més espontani, no?
Més espontani i amb més la relació humana que estem l'altra persona, perquè realment quan estàs parlant amb algú, això, el fet de no tenir pressa, bueno, et sents molt més còmode, clar.
Doncs espero que et sentis còmode aquí també a la ràdio, tot i que sempre tinguem pendent el rellotge i sempre tinguem pressa per acabar o per dir les coses més importants. L'MCT, com dèiem, dona oportunitat de vida, dona després d'uns quants anys de lluita aconsegueix un tros de terra, també permet doncs, tenir accés a la salut, que a Brasil és complicat, també ensenyament, com ara comentàvem, a l'educació.
Exacte, sí.
Són tots uns elements que el que permeten doncs, és anar una mica transformant la societat.
Exacte, no? Que és, de fet, l'objectiu de l'MCT és una vida digna, ja no només de feina, sinó d'això, de salut, educació, o sigui, en tots els aspectes, i treballa tots aquests aspectes.
Jo suposo que una persona que és urbanita, com tu i jo, suposo, doncs, quan se sent envoltada de vegetació, de rius, d'animals, doncs sent sensacions noves. Posem la tercera cançó que tenim preparada.
A da da i da i de a ti da da i de a da da i da i de a ti da da i de.
Bé, estem al mig de la selva, en la terra vermella del Brasil, tots plens de pols, al costat d'ocells, de rius, de peixos grans, de piranyes. No estem banyant-nos dins els rius. Estem al costat de la Mariona, aquí intentant pescar una cosa per menjar. No, estem a la ràdio, estem a la ràdio Hospitalet, aquí, al costat de Barcelona. Però per uns moments ens hem desplaçat, ni que sigui musicalment, cap al Brasil i al seu entorn. Ja ens queda poc per deixar la Mariona, que segueixi amb el seu viatge. Què és el que t'ha quedat d'aquest viatge al Brasil? Suposo que moltes coses.
Moltes coses. Una cosa que m'ha quedat i que realment la cançó que està al principi de És millor ser alegre que ser trist és una cosa que m'ha quedat molt d'allà. L'alegria i l'acolliment que vaig rebre en tot moment. Realment, fins i tot moments en què poden ser tristos, coses que poden ser tristes, però t'ho expressen d'una manera alegre. I llavors, no és que no tinguin tristesa, sinó que, la forma en què la tracten fa que no et senti tan malament, potser, no? Jo em vaig trobar molt acollida en tot moment i, és el que em queda, sobretot els somriures de la gent. I una cosa que em va agradar molt també va ser el jugar dels nens. Com jugaven, que realment la relació que tenien entre ells, de vegades aquí veus que hi ha nens que no saben com passar el temps si no tenen una tele davant o algun joc, i en allà realment veies que de quatre pedres o el mal que fos, doncs, imaginació al poder, i, era una passada veure com jugaven.
Doncs animem a tots els oients de Ràdio L'Hospitalet a que s'apuntin a aquestes propostes de la xarxa de consum solidari i d'altres entitats que hem anat coneixent a través d'aquests dos mesos, de juliol i agost, aquí a Ràdio L'Hospitalet. Moltes gràcies, molt bona nit, Mariona Soler, que has visitat i avui has compartit amb tots nosaltres el teu viatge al Brasil. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.
Gràcies.
Alô, meus companheiros do Movimento Sem Terra. Que prazer poder participar de um projeto de tanta dignidade.
Les tecnologies que tenim avui en dia ens permeten viatjar al Brasil sense moure'ns de casa. I això ens ha permès conèixer de primera mà el moviment de treballadors rurals sense terra, l'MST, més coneguts com a Sense Terra.
Yo soy Gerardo Fontes, soy miembro de la Coordinación Nacional del Movimiento Sin Tierra y actúo en la... en el Colectivo Nacional de Relaciones Internacionales. La historia de Brasil, la construcción de Brasil, de lo que actualmente es Brasil, tiene mucho que ver con esa vertiente cultural, ¿no?, que fue impuesta y que está caracterizada por la posesión de grandes extensiones de tierra dedicadas al monocultivo para la exportación, para enriquecer solamente un grupo muy reducido de personas. Bueno, y esa riqueza cultural que tiene Brasil, esas tres, cuatro grandes regiones que los podemos identificar así con riquezas culturales diferenciadas, eso de ahí nos permite ver que, o identificar, clarear un poco más, que la lucha por la tierra, en el caso, lo que dio origen al movimiento Sin Tierra, ¿no?, también esté marcado por esas diferencias culturales. O sea, al interior del propio movimiento Sin Tierra se percibe esas diferencias culturales. Las personas que vienen aquí a conocer Brasil y a conocer al movimiento Sin Tierra notan esas diferencias culturales, ¿no?, que existen tanto en el Brasil de una forma general como en la propia lucha del movimiento Sin Tierra, en la propia construcción de nuestros asentamientos, acampamentos, se perciben esas diferencias culturales. Entonces, una de las riquezas, de las grandes riquezas que Brasil tiene, además de los recursos naturales, ¿no?, el inmenso territorio que tiene, es esas diferencias culturales, y que lo hacen un país atractivo, ¿no?, y bonito, ¿no?, para conocerlo, en fin, por sus características físicas y por su riqueza cultural. Bueno, el movimiento Sin Tierra surgió en el año del 84, pero es fruto de una serie de luchas previas del 79, 78, 79, que fueron luchas que eran aisladas, no tenían un vínculo entre ellas, pero que esas luchas fueron comenzando a articularse y todo eso, y en el 84 entonces dieron origen al movimiento Sin Tierra, a lo que actualmente conocemos como Movimiento Sin Tierra. Actualmente, bueno, desde sus orígenes, el Movimiento Sin Tierra colocó bien claro cuáles eran los grandes objetivos, ¿no?, como un movimiento social. El primer objetivo, el primer gran objetivo, es que luchamos por tierra. Entendemos que la lucha por la tierra es una condición para que las familias, la gente que participa de una acción, como sería la ocupación de una tierra, la esperanza que tienen es que, teniendo un pedazo de tierra, bueno, por lo menos pueden garantizar la sobrevivencia de la familia, ¿no? Pero tierra, luchar por tierra no es suficiente, ¿no? Nosotros tenemos un segundo gran objetivo que es luchar por la reforma agraria, o sea, que es una cuestión más amplia que simplemente luchar por un pedazo de tierra. Luchar por reforma agraria, además de la democratización del uso de la tierra, o sea, de cambios en la estructura fundiaria de Brasil, solo para que tengan una idea, según datos del último censo, pues, del propio gobierno, el 1% de los propietarios de tierras aquí en Brasil tienen el 46% de las tierras. O sea, un grupo reducidísimo de personas tienen la mitad del territorio brasileño en pose, ¿no? Y que son tierras que ellos utilizan para, simplemente para especulación, para o en todo caso para producir algún tipo de producto, pero para exportación, o sea que ni siquiera para alimentar al pueblo brasileño. Bueno, entonces luchar por reforma agraria es democratizar el uso de la tierra, que más gente tenga acceso a la tierra y cambiar la estructura fundiaria, y también significa luchar por una política agrícola que esté direccionada a la pequeña producción, donde los créditos, los incentivos a la cooperación, al desarrollo de agroindustrias, a la comercialización de la producción, etcétera, esté destinado al pequeño productor, y no como actualmente, que prácticamente 80% de todos de los recursos disponibles en políticas públicas para la agricultura están destinados a lo que nosotros llamamos el agronegocio, ¿no?, que es producir para la exportación. Bueno, entonces reforma agraria significa eso, democratización del uso de la tierra y una política agrícola destinada a la pequeña producción. Uh-huh. Pero no es solamente, o sea, el movimiento sin tierra también tiene un tercer gran objetivo, que es la transformación de la sociedad, ¿no? Nosotros entendemos, tenemos muy claro que no es el tipo de sociedad que queremos ese que está aquí ahora, ¿no?, aquí en Brasil. Nosotros necesitamos transformar esa sociedad donde podamos crear las condiciones de vida digna a todas las familias, con educación de calidad gratuita para todos, salud, vivienda, trabajo, en fin, saneamiento básico, en fin, todos esos elementos ahí que dan condición de vida digna, pero también con nuevas formas de convivencia social, nuevos valores éticos de comportamiento de la sociedad, ¿no? Que se establezcan nuevas relaciones entre las personas, ¿no? O sea, no, si en el capitalismo, en esta sociedad que nosotros vivimos, se fomenta el egoísmo, el individualismo, bueno, nosotros queremos desarrollar la solidaridad, ¿no?, que sea ese el valor que nos guíe, ¿no?, que nos nortee. Nosotros queremos transformar la sociedad porque entendemos, tenemos bien claro que esta sociedad aquí, la que estamos viviendo, no está direccionada a atender las demandas mínimas de condiciones de vida digna de las familias. Entonces, el tercer gran objetivo del movimiento es eso, luchamos para transformar la sociedad, y en ese sentido sabemos que no vamos a ser nosotros los únicos que vamos a conseguir eso, ¿no?, sino que lo tenemos que hacer con todos los otros movimientos sociales, organizaciones, con la sociedad organizada. Bueno, pero tampoco, nosotros tenemos también bien claro que no podemos esperar a que un gobierno, no podemos esperar de brazos cruzados, ¿no?, hasta que algún gobierno con buenas intenciones pueda iniciar esos cambios, ¿no? Entonces nosotros desde ahora ya comenzamos, por lo menos tratamos de construir esa nueva sociedad que nosotros queremos, que deseamos, ¿no? Claro, con muchas contradicciones, problemas, etcétera, pero bueno, hay que tratarlo, no hay que quedarse de brazos cruzados esperando a que de arriba nos coloquen las condiciones para eso, ¿no?
Você que tem medo de chuva, você não é nem de papel.
Las visitas que nosotros recibimos en nuestros acampamentos o asentamientos en todo Brasil, lo que nosotros les colocamos, o que a nosotros nos gusta mostrarle, más que las conquistas, que son muchas, más que las conquistas físicas de espacio, de vivienda, de forma de organización, etcétera, lo que van a ver, lo que van a encontrar en sus acampamentos, asentamientos, es la dignidad. Son familias, eso lo van a ver, y son familias que antes de participar de la lucha en el movimiento sin tierra, eran humilladas, vivían al margen, eran marginalizadas, ¿no? Excluidas en la sociedad. Ahora, a partir de un proceso de integración, de convivencia, de participación, tanto en la hora de discutir, de debater las cuestiones, a la hora de tomar decisiones y a la hora de ejecutar las decisiones, ¿no? Es grande así la dignidad que se ve, que se refleja en los rostros de la gente, porque antes no tenías oportunidad, ahora lo tienen y lo hacen, ¿no?
Bé, aquest ha estat l'últim viatge de Turisme Responsable que fem aquest estiu plegats aquí a Ràdio Hospitalet i a l'edició estiu de Món Obert. El Món Obert habitual continua tots els dissabtes al matí, com sempre, amb Irene Boada, Ramon Viladomat, Procro Hernández, Cisco Bages, Carles Suquer i jo mateix, Damià Caro. Abans de plegar la paradeta, agraït després de tants viatges a l'Índia, El Salvador, Senegal, Equador, Nepal, Palestina, Mèxic i el Brasil, agrair la participació a totes les entitats que hem conegut que proposen viatges de turisme responsable o camps de solidaritat, com CETEM, l'Associació Catalana per la Pau, Casa Àfrica, la RAI, la Xarxa de Consum Solidari, el Servei Civil Internacional de Catalunya, So de Paz i la Xarxa d'Enllaç amb Palestina. També agrair dels grups de persones com la Fundació Vicenç Ferrer, el Frente Farabundo, Martí per a la Liberació Nacional, Survival, Amics del Nepal, Viatgers Sense Fronteres, el col·lectiu de solidaritat amb la rebel·lió zapatista i el moviment de treballadors rurals sense terra al Brasil. I agrair a totes aquelles persones que han volgut compartir amb nosaltres els seus viatges i han fet possible aquest programa, els turistes responsables. I també el control tècnic envolat radiofònicament amb José Manuel Abadías, J.R. Bermúdez i en pràctiques Ángel Fernández. També agrair l'ajuda d'una amiga, Cristina Poy, i especialment de la meva mare, Mònica Caro. I sobretot l'últim agraïment a vosaltres, als oients. Bé, espero que després d'aquest estiu t'apuntis al turisme responsable. Petons i abraçades, el que preferiu, i bona vida a tots i totes. I recordeu que és millor ser alegre que ser trist. Fins la propera.
Entonces soñé que un anjo azul apareceu y me falou que a linguagem do amor é universal. Ela falou que não compreende meu português, que era melhor eu aprender a falar catalão. Te estimo molt e você é la meva outra metade. Olha pra mim, cego que entende meu coração. É que no amor não existe idioma nem dicionário, nem tradutor, nem tradução, nem como traduzir. O anjo blue que me alertou tinha razão, que me falou que a linguagem do amor é universal. I love you, não passa resto. o que se os plau. Olha pra mim, sei o que entende, meu coração. I love you, o que já tem, oh.